posa't les piles.
Què tal? Molt bon dia. Benvinguts al magazín Posa't les piles, un magazín que realitzem els serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. Avui, 28 de febrer, és el darrer dia del mes, un mes que ha passat més ràpid del que és habitual i que sobretot aquesta setmana també l'hem centrat molt en el Carnaval de Mollet. Si més no, tota la ciutadania ho ha viscut i nosaltres hem tingut més d'un espai, ja sigui la setmana passada amb la regidora, però avui també, que és el que farem i us ho avancem ja a l'entrevista d'actualitat, les colles ens parlen de les seves activitats per celebrar el Carnaval. Ho farem amb el president i la presidenta de Torrats i Morats. Què més farem a l'espai d'esports? Doncs parlar de l'agenda esportiva del cap de setmana. Ho farem amb la Carla Ramos, qui ens portarà doncs, a tots aquests partits interessants que hi ha en aquest cap de setmana, que crec que en aquest cas, al ser Carnaval, hi ha molts que descansen. Però si més no, sí que portarem una entrevista esportiva al respecte. I com cada divendres, l'espai de gats i gossos, en aquest cas amb la veterinària Cèlia Roig, parlarem de curiositats dels gats. Per tant, doncs, aquelles persones que teniu aquesta mascota a casa, atents a aquestes recomanacions que ens donaran, o si més no, les curiositats que tenen aquests animals. I per finalitzar, avui l'espai del magazín Posa't les piles, parlarem de la proposta escènica Flamenco Kitchen, que ens visiten a la nostra ciutat el proper dissabte 8 de març. I casualment, el 8 de març, un dia molt important a la nostra societat, aquesta obra hi tindrà molta relació, però d'això en parlarem a partir de les 10. Així que, amb tot, nosaltres comencem, si més no, abans, amb un avanç informatiu que ens portarà la Carla Ramos. I aquí ja la tenim aquí a l'estudi. Saludem, Carla Ramos, molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quins són els temes que ens portes per encetar doncs, el dia pel que fa doncs, a notícies més destacades, que després les escoltarem totes amb més detall a l'informatiu Mollet al dia a partir de la una.
Exacte, doncs mira, comencem parlant de que l'Ajuntament de Mollet ha adjudicat el contracte de control i prevenció de la població de coloms i cotorres al municipi. Amb aquesta adjudicació, que té una durada de 2 anys, l'Ajuntament continua buscant solucions als problemes de convivència amb la ciutadania i també doncs, la salubritat causades per la població de determinades aus urbanes, principalment coloms i cotorres. L'objectiu del contracte és el control d'aquesta població de coloms domèstics i de la cotorra argentina en el municipi de Mollet, de manera que la seva presència no comporti perill per a la seguretat pública o pel medi ambient i doncs no es converteixin en una plaga. Així ho ha dit el regidor d'Economia, Raül Broto.
No creiem que aquí a Mollet hi hagi un problema molt greu, però sí que el fet de tenir gallecs al costat, això ens dificulta fer aquest control, no? Donat que al final doncs, ja tenen molt espai per alimentar-se i és important això poder ara amb aquest contracte fer un bon control d'aquestes espècies perquè no es converteixin, entre cometes, en una plaga i que tot pugui estar dintre d'un cert control, no? Perquè al final quan això es dispara doncs provoca problemes des de salubritat, neteja i altres.
L'Ajuntament, doncs, té la voluntat de resoldre aquestes problemàtiques mitjançant un programa de gestió d'aquestes poblacions amb criteris ètics i de benestar animal, tenint en consideració la fauna autòctona respecte a les espècies invasores. Aquest contracte inclou el seguiment i control de la població d'aquests ocells en edificis públics i privats, també doncs, la sensibilització ciutadana sobre les normes vigents, la identificació de persones que els alimenten i l'atenció a consultes demandes i queixes. Com dèiem, doncs, el contracte ja ha estat adjudicat i l'empresa és a Gestió de Residus i Biodiversitat SL.
Que crec que aquesta empresa ja treballa doncs, amb una cinquantena de municipis, almenys a Catalunya, no sé, també a Espanya, i que, per tant, doncs, experiència en tenen. Veurem com evoluciona tot plegat. De moment doncs, està una mica verd perquè ho han d'implementar, però almenys és el que diu el regidor. No hi ha un gran problema a la nostra ciutat comparant amb d'altres, però si més no hi volen posar remei o que no s'extengui aquesta plaga de coloms. Ara, quins temes ens portes més?
Doncs mira, parlem d'alimentació i és que just ahir a la tarda doncs Mollet acollia diverses xerrades centrades en alimentació. Una d'elles es feia al Centre Cultural La Marineta, doncs que continuava el cicle Parlem de Salut amb una ponència sota el títol Menja bé a Mollet, desmuntant mites en alimentació. La jornada ha estat a càrrec de Tommaso Lavizzari, especialista en ciència i tecnologia dels aliments, que ha dut a terme una xerrada divulgativa que s'ha centrat sobretot en la informació de les etiquetes dels productes que comprem i consumim. Tommaso Lavizzari ha afirmat que quan comprem un producte ens hem de centrar en els greixos saturats i més especialment els hidrogenats.
Hi ha molta informació a l'etiqueta, però hauríem de fixar-nos moltíssim en tema de greixos saturats, que són els més perillosos, entre cometes, però no és només això, és també a la llista d'ingredients esbrinar una miqueta si fan servir greixos hidrogenats, que vol dir un tipus de greix que no és natural. I aquest, des del meu punt de vista, és el més perillós.
En aquesta xerrada doncs, també a Tommaso Lavizzari afegia que el més important per cuidar la nostra alimentació és cuinar a casa i comprar doncs, productes frescos al mercat. Aquesta és una de les xerrades que es duia a terme ahir a la tarda envers a alimentació, però és que simultàniament el Centre Cívic de Can Borrell continuava amb el cicle de xerrades La Tertuliana, que en aquesta ocasió s'ha doncs, centrat en l'alimentació en l'embaràs. Daniel Parrado, que és dietista i nutricionista, doncs explicava els beneficis que té per les mares i els nadons una alimentació equilibrada i doncs també parlava d'aquells aliments que no es poden consumir durant l'embaràs. I és que, de fet, doncs, l'alimentació durant l'embaràs té un paper essencial, no únicament per la mare, sinó també doncs, pel bebè que s'està gestant.
Doncs, si més no, ahir hi ha molt tema de menjar, gairebé doncs, solapant-se aquestes, aquestes xerrades, però, si més no, doncs, dirigides a diversos públics. I ja podem avançar-ho també aquí, que ahir en parlàvem amb la Ivet Prat i em va dir que en el mercat municipal el dissabte de la setmana vinent faran un taller de cuina amb air fryer. Si més no, doncs, un tema diferent i que faran en el propi mercat perquè habilitaran doncs, un espai d'una parada com un espai de cuina. Veurem com evoluciona i això serà una de les primeres activitats que ja en parlarem. Carla, gràcies per portar-nos a aquests tres temes gairebé i, si més no, doncs ens anem escoltant els butlletins informatius o més tard, o bueno, més d'hora que tard a l'Espai d'Esports.
A vosaltres, ben després.
Nosaltres, ara que abans de començar amb l'entrevista d'actualitat, anem a escoltar quin temps tindrem per al dia d'avui, si més no, també per aquest cap de setmana de Carnaval. Crec que haurem d'estar atents. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
Bon dia, un temps que les immediates hores no ha de ser especialment regirat a casa nostra. Aquest matí, aquest migdia, domini de les clarianes amb núvols prims i només núvols un palet més gruixuts cap a les comarques de Tarragona, especialment a l'Ebre. Serà aquesta tarda quan tindrem algun xàfec, especialment al Pirineu, al Prepirineu, i ja avançat el vespre o la nit, entrant per algunes comarques de Lleida, cap a Ponent. Uns ruixats que seran de neu cap als 1.700 metres de cota. I avui, de moment, la temperatura no ha de variar especialment. La tarda serà plàcida. Ho anirem seguint a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
In the night. I'm living behind the bars, now I have to go. To take a new road, to take a new road. I'll take a new road. Starting out this journey, I will find the chances of a brand new life. I need confidence to move forward and defy. I'll be longing for the nice old times. I'm living behind the past, now I have to go. To take a new road, to take a new road. I'll take a new road. I'm not sure where it leads, but I gotta believe that every step I take, it's a step towards something new. Better words, take a new road. I won't let the doubts slow me down. I must open my heart again. I know I have to go ahead, but I need courage to face up all the fears of a new life way. I'm leaving behind the past, now I have to go. Take a new road, take a new road. I'll take a new road. I'll take a new road. I'll take a new road.
Com us hem avançat en aquest posa les piles en la introducció que hem fet al principi, avui l'entrevista d'actualitat, les colles ens acompanyen i ens parlen de les seves activitats per celebrar el Carnaval. Ho fem amb la Teia Martínez, que tenim aquí a l'estudi de Ràdio Mollet, i és la presidenta de la Colla Morada, qui saludem. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també doncs, amb en Robert López, que avui ens acompanya via telefònica, qui saludem. Robert, de la Colla Torrada, president, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb ells dos doncs, volem parlar doncs, del que està programat per aquest cap de setmana i si agafem doncs, que és doncs, tot aquest prospecte de Carnaval 2025 de Mollet, amb totes les activitats que hi ha, sobretot amb els actes previs que s'hi han fet. Podríem dir que el diumenge doncs, és l'acte més gran amb la Rua de Carnaval, però crec que hi ha moltes coses a tractar i, si més no, les colles també ens en diuen la seva. I, Teia, volem que ens parleu d'aquest Corremanteca que es fa, que ja és tota una tradició aquí a la nostra ciutat.
Oh, i tant. Doncs no sé què vols que digui. Avui comencem la venda. Bé, es fa la venda presencial a les 7 fins les 9 i no sé, és que això de no tenir el Rubén aquí al costat és una mica raro, eh? Rubén, si vols dir tu coses, jo t'escolto.
Sí, bueno, doncs el Corremanteca, doncs el mateix format que els últims anys, en aquest cas sí que hi ha un petit canvi, és que hem reduït el nombre de bars que hi participen, però bueno, tornarem a comptar amb Tirant Lovant per fer el nostre Corremanteca i bueno...
I s'acaba amb entrepà, això també...
Correcte, sí, l'entrepà que preparem al Mercat Vell.
Ja que em comenteu aquesta novetat, crec que són 7 bars, no sé si ho vaig llegir, si ho vaig llegir l'altre dia per xarxes. A què es deu també aquest canvi? No sé si que igualment creieu que amb aquest 7 bars es perd, entre cometes, temps en anar-hi d'un lloc a l'altre i al final es fa també amb un horari més que, és el que voleu complir, o com va sorgir el fet d'aquesta tria?
Doncs crec que un seguit de coses, o sigui, per una banda està l'horari, no? que depèn de quin recorregut fem o com el fem, doncs també acaba sent potser massa llarg a vegades i els tempos se'ns en van. També al final busquem bars que treballin amb nosaltres en les dues colles a Festa Major d'Estiu, que puguem, bueno, que siguin col·laboradors amb nosaltres. A vegades també volem no cremar els bars, o sigui que, clar, al final fem a l'estiu, cada colla té el seu correbars, bueno, una miqueta, i llavors, doncs, va ser una manera de dir, vale, doncs, creiem que és millor així. També després és el tema de que cada vegada pugen més els preus de tot i també està costant i no volíem pujar gaire el preu, llavors la manera també és reduir un bar per poder fer-ho més assequible.
Doncs l'explicació més clara impossible, Teia. Rubén, parlava la Teia d'aquest preu, però al final són 12 euros per aquests 7 bars amb aquestes 7 consumicions i una botifarra després, o també hi ha l'opció vegana. Igualment, jo crec que és un preu bastant imbatible, no?
Sí, bueno, com sempre a les colles busquem aquest preu popular que sigui una mica accessible per tothom i bueno, sí que com comentava la Teia, doncs cada any ens costa de mantenir els preus perquè, bueno, doncs tots els productes pugen, no?, i els bars també ho noten i llavors doncs intentem que això, ajustar-los al màxim al preu popular i que tothom pugui venir.
Jo ho he introduït al Corremanteca com si tothom ho conegués, també. No ho hem explicat. Teia, explica'ns una miqueta en què consisteix el Corremanteca, que si fem una miqueta aquest espai entre les paraules, crec que ja podem deduir una miqueta del que es tracta.
Exacte. I si busqueu el nostre cartell, veureu que MAM té color torrat, Teca té color morat, per tant és més fàcil encara d'entendre-ho. Doncs al final és un recorregut que anem com un correbars amb una xaranga i també una mica posem l'èmfasi a que és carnaval, llavors convidem a tothom a que vingui disfressat, disfressada, no? Que després es fa un concurs de disfressa a la nit, amb uns premis, que després si vols en parlem, i res, aquest recorregut, doncs fer rauxa, xerinola, una mica passar-s'ho bé.
Com deia el Romen, amb aquesta animació musical, amb tirar l'Ubant, anava ben per després doncs, acabar doncs, amb aquest sopar per aquests bars col·laboradors de les dues colles. Rubén, quanta gent espereu pel que fan en el dia de demà? Ui, Rubén, ens escoltes?
Ai, sí, perdona, pots tornar? No, s'ha tallat una mica, crec.
Rubén, comentàvem això, diu, quanta gent s'espera en el dia de demà de persones que formareu part del Corremanteca?
Bueno, doncs nosaltres sempre tirem de màxims, però sí que és veritat que els últims anys és un acte que potser va una mica de baixada, i bueno, doncs nosaltres estimem que unes 200 persones vindran, més la part de les entitats que estarem involucrades en la seva organització.
I Teia, ho has comentat al principi, avui aquelles persones que estiguin interessades en el Corremanteca han de comprar les entrades físicament en el Mercat Vell, no?
Exacte, sí, de 7 de la tarda fins a les 9 del vespre estarem allà venent les entrades. Hi ha 300 entrades a la venda. Com diu el Rubén, normalment acabem venent unes 200 i alguna cosa, però igualment no us espereu a l'últim moment perquè potser aquest any fem un boom i les exaurim. Ojalà.
Si s'animen això a tres grups que diria això així ràpid d'amics que es decideixen a última hora, aquestes 100 que de marge que hi ha es poden esgotar ràpidament. I després també, Teia, la festa jove doncs, continua, no? Vull dir, després que ja es fa doncs, com el recorregut perquè finalitzi tot, el Mercat Vell a partir de 9:45, fins quan s'allargarà doncs, la festa, com ho teniu previst i també què està previst en el Mercat Vell?
Està previst fer festa amb el DJ Gerard, I s'allargarà fins les dues, més o menys, una miqueta menys potser, però això. I llavors sí que és veritat que hi ha com una... per entrar, no? Per accedir-hi, a majors d'edat sense problema, i menors d'edat necessiten autorització si venen sols els de 16 a 18, o sigui, de 16 a 18 poden venir sols sense familiars, diguem, adults, però necessiten autorització dels seus progenitors, diguem, o dels seus tutors legals, i després els menors de 16 han de venir acompanyats d'adults. Mm-hmm. Això és una cosa que aquest any hem posat nova, el tema de l'autorització, perquè algun cop ens ha passat, bueno, ens ha passat l'any passat, vam dir que no entraven menors a la festa. Sí que és veritat que nosaltres a les colles tenim gent jove que no és major d'edat i que també, pues, pensem, ostres, volem que sigui accessible per tothom, no? Però clar, alhora és una festa que normalment venim del Correbars, hi ha molt alcohol i tal, i llavors doncs intentem també que sigui un espai, i volem que sigui un espai segur per totes i per tothom, i per això fem això, no? De dir, vale, pues, menors d'edat entren amb adults i els que són de 16 a 18 pues, amb autorització de tutors, si venen sols. Si venen amb famílies, doncs cap problema, no cal autorització perquè ja venen acompanyades, no?
Això. Rubén, també t'anava a preguntar, al final són pocs cops també que el Mercat Vell s'obre doncs, aquestes festes, no? Pels joves, podríem dir que a principis d'any amb el Sona Morat i ara amb el Carnaval crec que ja es fa gairebé doncs, el cupo per tot l'any d'un Mercat Vell que va bastant codiciat, no? També per fer aquest tipus d'actes, però si més no, doncs, et preguntava això doncs, perquè fa referència a aquestes festes pels joves aquí a la ciutat i concretament al Mercat Vell, no, Rubén?
Sí, bueno, el Mercat Vell és un espai que està molt cotitzat durant tot l'any, però bueno, sempre amb l'Ajuntament ja mirem quan cau Carnaval i ja els revisem. Escolta, recordeu que farem a Torre Manteca com cada any i ja és un dia que ens el deixen ja reservat.
I deia, quins són aquests premis que hi hauran, perquè és el que diem, no? Doncs sí que es pot fer el Corre Manteca doncs, vestit de carrer, però ja que estem doncs, en ple carnaval, que més que almenys portar mínim un complement, que potser tant, amb això guanyes el premi a la disfressa més cutre, crec que hi ha, però què és el que es donarà també per aquest incentiu, no? Pels que hi participin?
Perfecte, doncs hi ha tres tipus de premis. Hi ha el premi individual, que seria pues, la disfressa individual que més goig faci o que més els agradi al jurat que tindrem. I aquest tindrà un premi d'un sopar al Pitapes. Després hi ha el premi col·lectiu, si persones que en grup vulguin disfressar-se d'una temàtica o que sigui una cosa pues, això grupal, d'equip, i aquests tindran un premi d'una espatlla ibèrica de Casa Boix. I després hi ha el premi d'expressa més cutre, que encara no hem desvetllat què és aquest premi, no el volem desvetllar fins demà a la nit. I voldria dir que més cutre no vol dir que no s'hagi de treballar. Jo crec que hem de treballar perquè sigui cutre a vegades, no? Vull dir que també posaré una mica de ganes per fer-la més cutre.
Que potser serà el que tingui més competència i tot. D'altra banda, també us volia preguntar doncs, a les dues colles quina és la vostra una miqueta involucració amb el carnaval, amb els actes que es fan. Rubén, no sé si des de Torrats doncs, feu alguna cosa més també per carnaval o com ho viviu des de la colla.
Bueno, nosaltres en aquest cas, doncs, des del Clan Absentes, fem un acte nou, que de fet és aquesta tarda, al Mercat Vell, fem el Carnavalla, i bueno, doncs és una festa infantil on convidem a tots els infants de Mollet a venir a passar una bona estona. Serà una estona on hi haurà tallers infantils amb musiqueta i tal, on podem passar una estona en família, i bueno, doncs hi haurà algun convidat així una mica sorpresa i tal, i doncs animem a tothom a que vingui.
Uh-huh. I Taia, des de la Colla Morada sobretot us centreu també amb el Corre Manteca, per molt que d'altres anys també havíeu participat a la Rua de Carnaval, no?
Sí, 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 és un acte que de fet ens agrada molt, el que passa que s'hi dedica moltes forces, no?, a fer la Rua. Llavors, depenent de l'any, depenent de les forces, les ganes que tingui la gent de fer-ho, doncs es proposa o no, o sigui, acaba sortint o no. Vull dir que sí, però sí, s'ho han passat molt bé. Jo he de dir que no he anat mai a fer la Rua, però la gent que ha anat sempre és com, ens hem passat superbé, superguai i tal. A mi m'agrada veure-ho des de fora.
A mi un any m'agradaria veure les dues colles amb tota la gentada que sou gairebé tots junts allà, amb la separació gairebé que es noteix quina colla és de cadascuna i participar, però imagino també, Rubén, que al final ho comentàvem abans d'entrar amb la Teia, que participar també en un carnaval no és això, vestir-se en un moment i ja està, sinó que hi ha una feinada, i imagino que al final aquesta disponibilitat també no hi és al llarg de tot l'any, o la centreu sobretot molt en l'estiu.
Sí, bueno, ja ens agradaria poder participar en un acte tan gran com sí. És la Rua de Carnestoltes, però és evident que amb tanta activitat que tenim durant tot l'any, és molt difícil doncs, trobar aquest espai doncs, per poder preparar la disfressa, poder preparar, assajar, no?, els balls i tal, però bueno, ho podem estudiar de fer algun conjunt de cara a propers anys.
Jo crec que hi ha un altre hàndicap, que és que tota la gent que som estem ficats a moltes entitats, no? I, per exemple, Diables, Espiadimonis, bueno, surten a... el judici, si ara no, si no vaig mal encaminada, i hi ha molta gent de Morats i de Torrats en aquestes entitats, no? També
o d'altres comparses també...
exacte, escoles o barris, no? que fan les comparses de carnaval, també hi ha molta gent de les colles que participa en aquestes, llavors aquí se'ns en van efectius, no? També, i vull dir que és molt guai poder-ho fer com a colles. Jo crec que sí, endavant, que ho puguem fer un any, com diuen Rubén. Però sí que costa una mica aquesta gestió.
Va, rebaixem això de que siguin tots, com jo deia, tan gran, i almenys en algun format que se'ls vegi, perquè som la regidora, la Mercè Pérez, sempre que ve a parlar-nos de la Rua, sempre diu que li agrada que les associacions d'aquí de la ciutat hi participin, perquè al final una Rua és més vistosa, i sobretot si venen de casa, millor que no de fora, per molt que les portes estan obertes a tothom, que al final això en gaudeix a la ciutadania. D'altra banda, parlant del córrer Manteca, i ho heu explicat també, Teia, no sé què us implica també les colles doncs, a fer-ho. Ho dic pel tema de tota, entre cometes, la seguretat, la gent que està guiant, doncs sou uns quants, no?, de voluntaris que esteu pendents de que mentre uns s'ho passin bé, els altres tot surti bé.
Sí, al final implica obrir recorregut, tancar recorregut, anar obrint bars, anar donant les begudes, i la veritat és que implica força gent, i després també hi ha la part que fa el menjar, no? Els cuiners, diguem, cuineres que estan allà preparant les botifarres o l'opció vegana pel sopar, i després hi ha gent que està treballant en la preparació del mercat, no? La festa de nit, llavors és com, bueno, aquí, sí, tothom s'ha d'estar... comunicant en tot moment, no? A vegades normalment pel WhatsApp, pel grup que tenim conjunt, doncs anem dient, ei, ara anem aquí, ara estem fent això, ara com va aquell bar? Bueno, una miqueta per poder gestionar bé.
I ja per finalitzar, Rubén, des d'on començarà doncs, aquest Corre Manteca? I no sé si els dos ho teniu de cap, quins són aquests bars que hi col·laboren, ja que estem, els hi fem aquesta publicitat, o si més no, el que ens en recordem, Rubén.
Sí, doncs el recorregut començarà davant del Pitapas, que serà el primer bar col·laborador, i d'aquí doncs anirem ja amb la xaranga fins al que fem, Brannigans, passarem pel Confidencial, després el Fusion, que el dibuixant, Frankfurt Parera, i acabarem el Mercat Vell amb l'entrepà.
Doncs ja ho ha dit perfecte al Rubén, i també doncs donar les gràcies doncs a aquests bars, establiments, col·laboradors que també fan possible aquest Corre Manteca. Així que us deixem ja doncs a Rubén i Teia, no sé si sereu avui també doncs al Mercat Vell, o si més no algú de la colla sí, perquè aquestes entrades no es venen soles. Gràcies per ser amb nosaltres i que vagi molt bé. No hem parlat de la pluja, jo crec que demà el dia
esperem que no plou.
Respectarà, el diumenge està una miqueta més en el fil, però si més no, doncs esperem que tot surti perfectament. Gràcies per ser amb nosaltres i fins la propera.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Que vagi molt bé.
Adéu. There's a lot of ground to cover, one foot and then the other, on my way to somewhere new. A few false starts, can you forgive this cautious heart and just bear with it while
I could go back to the old place and write your name on every blank page. But it's a story now, just a story now. It's the kind of thing that you say. You say no need to look behind me, that I can keep you here. Paddle all before you swim the channel. Thought I'd never make it, but I'm not. Oh, I could go back to the old place and write your name on every blank page. But it's a story now, just a story now. It's the kind of thing that you say. You say no need to look behind.
I continuem amb aquest magazín matinal del Posa les Piles d'aquí de Ràdio Mollet, i ho fem com cada divendres, i ja que escoltem aquesta sintonia, amb els esports que ens porta la Carla Ramos, a qui saludem. Molt bon dia.
Molt bon dia. Ens trobem un divendres més en aquest espai dels esports que compartim cada setmana. Setmanalment posem sobre la taula aquesta actualitat dels diversos equips sènior que tenim aquí a la ciutat, i també doncs us oferim un repàs dels partits que juguen al llarg del cap de setmana que tenim per davant. Tanmateix, doncs, aquest primer cap de setmana de març ve acompanyat, podríem dir, doncs, d'aquesta inactivitat esportiva per gran part dels clubs esportius molletans, doncs, tot en coincidència amb aquesta festivitat de Carnaval. És per aquest motiu, doncs, que aquesta setmana ens enfoquem en hoquei, i concretament ho fem amb l'equip sènior femení del Mollet Hoquei Club a Primera Catalana. Parlem amb Miquel Becerro, que és entrenador d'aquest equip de Mollet. Molt bon dia, Miquel.
Molt bon dia, què tal?
Doncs molt bé, de fet amb tu volíem comentar aquest pas teu, doncs, en aquest equip molletà, perquè de fet t'incorporaves a finals de l'any passat, a la tardor, doncs, com a entrenador d'aquest equip molletà. Una mica, doncs, com ha estat aquest treball conjunt en aquests primers mesos?
Bueno, doncs pues molt, molt content, la veritat. És un grup de noies excepcional des d'un punt de vista humà, no?, d'equip i tal. I llavors sempre és un plaer, no?, treballar així, n'hi ha molt bon ambient, estem treballant molt intensament, i bueno, des d'un punt de vista esportiu pues, també es noten canvis, no?, i l'equip crec que ha evolucionat molt. El que passa és que és un equip en construcció, i llavors, pues, bueno, de cara a aquest any no hem de plantejar objectius massa ambiciosos, tot i que nosaltres sempre volem estar el més amunt possible, no?, però hem d'anar una miqueta de mica en mica i a veure si tot continua així, a veure què tal l'any que ve, no?
Ens comentaves, Miquel, aquesta evolució que havia tingut l'equip des de la teva arribada. En quin sentit ho comentes?
Molt, molt positiva, no? N'hi ha hagut un canvi. Ara som un equip que va buscar més la pilota, que lluita per mantenir-la, no?, que és ambiciós, fem una pressió als equips contraris, independentment de que siguin per la zona més alta o més baixa de la classificació. Nosaltres sempre sortim a guanyar el partit i a tenir control del partit, i en aquest sentit, pues, clar, fiquem una miqueta difícil als equips contraris, no? La possibilitat de jugar. No som un equip que esperi, no? I això és una cosa que elles no fèiem i que evidentment per fer-ho bé pues es necessita el seu temps, però l'evolució ha sigut molt, molt bona, no? Desgraciadament pues hem tingut unes baixes importants, no? de gent que ha marxat del club, de jugadores del primer equip, no? I ara el que ens passa és que estem competint i estem competint molt bé, però clar, només tenim tres jugadores que són de primera catalana, no? Tota la resta són de reforços de segona i del FEM 17. Llavors són noies que són molt jovenetes i que potser estan jugant massa minuts a primera quan encara no, potser no les tocaria, no? Igual hauríem de passar una miqueta més per partits amb l'equip de segona catalana i tal, però bueno, les circumstàncies són les que són i la veritat és que ho estan fent molt bé, o sigui, no és cap queixa, no? Però sí que comparades amb altres equips, sobretot els forts, pues tenen jugadores amb més experiència i tal, i es nota, no? Al final es nota.
Per què s'ha posat sobre la taula el fet de poder doncs fitxar noves jugadores, o això ja seria més aviat de cara a la temporada vinent?
Sí, això per aquesta temporada s'ha intentat, però és complicat a mitja temporada. I a més, pues bueno, també vam fer un pensament, no? I van dir, no, aquesta temporada pues intentem mantenir l'equip en primera, a veure com lluitem, com on arribem, i que les noies tinguin aquesta exposició, no? Aquesta de lligues molt competitives, no? Potser és una miqueta d'hora per les noies més joves, perquè és que n'hi ha algunes que són molt, molt jovenetes, però bueno, jo crec que és una experiència positiva tot plegat, no? I llavors, pues bueno, ja de cara a l'any que ve, amb més temps, doncs a veure si construïm un equip, no? Que sigui una miqueta més fort i que puguem pues aspirar a quotes més altes, no? La veritat és que hem tingut tres o quatre partits que hem perdut així, és una manera així una miqueta rara, per dir-ho, en fi, suaument, no? Que no es l'esperàvem, i amb equips que estan per sota en la classificació i tal, que no hem competit molt bé i hem perdut, i si els haguessin guanyat és que estaríem ara mateix, i tenim l'equip que tenim, no canvia res, però estaríem ara mateix pues, potser cinquès a la classificació, o sigui que estem competint bé. De fet, ara mateix estem en la posició més alta de tota la temporada a la classificació. Estem novenes, estem exactament a la meitat de la taula, i tot i les baixes, no? O sigui que no, l'evolució de l'equip, jo realment molt, molt content, molt content. Perquè, a més, quan hi ha un bon grup humà, es pot treballar molt bé, no? Es crea un ambient de millora, d'aprenentatge, és molt maco, no? És molt, molt gratificant, sí, sí.
De fet, en referència a l'equip i també doncs, recuperant el que dèiem al principi, en el teu cas, Miquel, t'incorporaves a finals de l'any passat en substitució de Quim Pujades, que de fet doncs, dimitia del seu càrrec. Comentava un aquí a Ràdio Mollet una mica que venia motivat per aquest mal ambient que venia al vestuari. No sé si aquestes baixes que comentaves que s'han produït han sigut una mica fruit d'aquest ambient que hi havia anterior.
Pues fins on jo arribo, perquè no hi era abans, et diria que sí, no? Perquè ara, des de luego, l'ambient és formidable, i no vull dir que sigui, no vull culpabilitzar a ningú, no, que no es malinterpreti, però bueno, a vegades pues, n'hi ha situacions personals, deportives, o s'arrosseguen pues, cosetes, no? Un equip és un ambient una miqueta complicat, amb moltes interaccions, i si no flueix tot, doncs a vegades es creen aquestes disputes internes i tal, que afecten doncs el benestar, no? Sobretot el benestar de les persones que ho formen, i bueno, n'hi ha hagut, ja et dic, dos noies que han marxat, una tercera que ha marxat també, però no o sigui, perquè marxava d'Erasmus, per dir-ho així, a estudiar fora. I bueno, la veritat és que les que quedem pues jo, de veritat, que des del primer dia la meva benvinguda ha sigut meravellosa, o sigui, tot és positiu, no? Hi ha un ambient molt maco al club. I no només a l'equip, al club sencer. O sigui, s'està treballant molt bé en aquest sentit més social, no? de l'esport. I, de fet, ara, aquest cap de setmana, pues, es fa una calçotada, es fan moltes activitats. No? L'ambient és molt, molt maco i jo crec que això és un punt important de creixement pel club.
I ara, posant la mirada en aquest cap de setmana, des de l'equip us enfronteu aquest dissabte a l'Oxigen de Sant Cugat. La primera volta guanyàveu el rival per 5-3. No sé què espereu del partit d'aquest cap de setmana.
Bueno, pues tenim unes setmanes una miqueta complicadetes, no? Perquè tenim... Bueno, ja vam jugar la setmana passada a Vilanova fora, que van guanyar, i ara tenim, crec que són 3 partits seguits fora i a més amb equips forts, no? Està l'Arenys, està Sant Cugat, no? Que està una miqueta per sota en la taula, però és que estem tots tan apretats en quant a punt que vam perdre amb el Cerdanyola, no? que està també més baix de nosaltres, i nosaltres hem sigut capaços de plantar cara, pues, al Vilafranca, al Vic, no? Que els van guanyar, però van patir per guanyar-nos, no? O sigui que és una lliga molt competitiva. Sembla mentida, però la lliga aquesta de Primera Catalana Femenina és molt, molt, molt competitiva. I llavors, això de dir, és que les van guanyar, i jo... és el que intento lluitar, que no agafem aquest excés de confiança, perquè la que et despistes, perds. I llavors hem d'anar partit a partit, amb humilitat, amb consciència de que el partit s'ha de treballar, que s'hem d'esforçar i que ningú ens regalarà punts, ningú. O sigui que, bueno, a veure què tal ara. Amb optimisme, no? amb realisme, però amb ganes de sortir, i nosaltres anirem a guanyar el partit. Això que no tothom ho ha de tenir clar. Nosaltres sortim a guanyar els partits. Després ja, si el rival ho fa millor i perdem, doncs perdem. Però no ens regalem res, no regalem res.
Doncs, Miquel, deixem aquí la conversa. Gràcies per haver-nos acompanyat aquesta setmana. Esperem, doncs, que guanyeu el partit d'aquesta setmana i tots els que teniu per davant. Ens trobem a la propera. Que vagi molt bé i moltes gràcies de nou.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Com dèiem al principi, doncs aquest cap de setmana hi ha poca activitat, no? Doncs perquè queda aturada per al Carnaval, però en hoquei i en bàsquet, de fet, l'activitat no s'atura. L'equip masculí és segona, de fet, juguen avui divendres i ho fan contra el Mataró. En camp contrari, a 8:45 del vespre, s'enfronten al líder i la primera volta la perden per 2-4. Recordem que els molletans actualment estan en la segona posició, estan, doncs, competint per poder tornar a recuperar el lideratge, i si guanyessin avui divendres davant del Mataró, doncs podrien aconseguir aquests punts, pujarien fins a 50, que precisament són els que té actualment el Mataró, que recordem que és el líder, per tant, doncs estarien igualats amb el líder i doncs estarien més a prop de tornar a aconseguir aquesta primera posició. En bàsquet, el DM Grup Mollet reben a casa demà dissabte el Global Real Estate Club Bàsquet Sal. Ho faran 6:45 de la tarda. I acabem aquest espai comentant un resultat de la Unió Futbol Sala Mollet, que malgrat aquest cap de setmana descansa, doncs va jugar ahir dijous, i és que tot just, doncs, fa un parell de setmanes que s'havien d'enfrontar a la ciutat de Mataró en Lleuret, que és el líder de la classificació, però per les goteres que hi havia a Canarimont, doncs aquest partit es va haver de suspendre i finalment es va poder jugar ahir. Els Ernesto Ballester empataven a 2 davant del líder de la classificació, i aquest resultat el situa en la 6a posició. Això és tot pel que fa als esports aquesta setmana. Nosaltres ens trobem divendres vinent amb més informació esportiva de caire local. Molt bon cap de setmana.
societat que ja no sap si plorar o riure. Estem tan mal acostumats que respirar ja és un delicte. Busquem ajuda en l'univers esperant un cataclisme. Transformant o destruint, benvinguts al precipici. Som formigues caminant pel desert de la mentida. Ja no sabem què és real, només ens queda l'optimisme.
L'optimisme, només ens queda l'optimisme.
Ens fa culpables del desastre. Som salvatges integrats, pasturant en el paratge. Som el virus d'aquest món, ferit d'amor per una guerra que ens acabarà enterrant sota els camps de la inconsciència. Regarem les nostres pors amb l'aigua de la vida. En un món sense timó només ens queda l'optimisme.
Optimisme, només ens queda l'optimisme.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
I ara el que escoltarem és l'entrevista, o si més no l'espai que fa la nostra companya Emma Balea amb cada divendres amb la Cèlia Roig, que avui ens parla de curiositats dels gats. Ho escoltem.
Com cada divendres us donem la benvinguda a l'Espai de Gats i Gossos, que en el dia d'avui compartim amb la veterinària Cèlia Roig. És una de les responsables de Clínica Veterinària Mollet. Es troba aquesta clínica al carrer Aureli Marías Carrer, 7 i 9 de la nostra ciutat, i el telèfon de contacte és el 93-593-77-51. Repetim, 93-593-77-51. Benvinguda, Cèlia.
Bon dia.
Avui la Cèlia ens ha dit... Anem a parlar dels gats i sobretot que de vegades veiem que tenen un comportament estrany i explicar una miqueta el per què. Bueno, a nosaltres ens sembla estrany,
sí, avui
no?
Tant, esclar.
Però ells, doncs, no. Ho fan...
Bueno, jo ric perquè és que a mi els gats em fan riure molt. O sigui, sembla, a vegades sembla que tinguin sentit de l'humor. Com juguen entre ells o les coses que fan...
El que ens deies és que tenen un sentit de l'audició,
sí,
molt més,
sí,
agut,
sí,
que el nostre.
Molt més, igual que els gossos amb l'olfacte o així. Ells són capaços de rebre sons, ultrasons, que nosaltres no rebem, simplement perquè en la nostra oïda no hi arriba. No? I aleshores, si us heu fixat, els gats tenen molts pèls tàctils, que són les vibrisses, no? Els bigotis, que diem nosaltres del morrito, els de les orelles. Si us hi fixeu, a les orelles tenen com uns pèls molt llargs a la perifèria de l'orella, a la part de dintre,
sí,
i que tot això els hi facilita molt de captar moltes sons i moltes vibracions, no? I aleshores, a vegades...
Que si hi ha un terratrèmol, seran els primers a notar-ho.
Bueno, per favor, això és... Clar, i moltes vegades són comportaments que ens espanten. Vull dir, què fa? A on està mirant? Però li passa alguna cosa? Està mirant fixament la paret i dius, què li passa? Però si no hi ha res, jo no veig res, no? I a vegades ells són, bueno, a vegades són capaços d'escoltar aquests ultrasons de coses que passen a l'altre costat de la paret o a vegades a dintre de la paret, que hi ha nius de formigues o d'insectes o així, que emeten també ultrasons, i ells són capaços d'escoltar-ho, i aleshores el seu instint de caça doncs, es desperta, no? I veus que van buscant allà i penses...
Però què busquen,
què
no?
Busquen? I, per exemple, amb els rosegadors, els talps, els ratolins, les rates, així, que fan ultrasons també, ells els senten, no? Llavors, si estan al jardí, els veus no, que salten i comencen a saltar i penses, però si no hi ha res aquí a la superfície, no hi ha res, però a sota terra sí que hi ha, no? I ells tot això ho noten, no?
És a dir, que si sou propietaris de gats, si veieu comportaments estranys, no us penseu que aquest gat s'ha tornat boig?
A veure, no, pot ser que també a vegades hi ha comportaments que tenen una base de malaltia, eh? Però bueno, si l'animal està menjant, bevent, orinant, defecant, està descansant normalment... i té aquests comportaments que, cosa en recordeu...
Que tenen aquesta capacitat.
Aquesta capacitat, i a vegades és una mosca, és una formiga, és un re, una misèria d'aquells bitxitos que corren per casa o així, però clar, ell ja ho ha sentit, no? I el seu instint de caça, poing, es dispara i després, bueno, no sé si us heu fixat mai quan aquell soroll tan estrany que fan quan veuen un colom, un ocell a la terrassa o així que fan allà fan un moviment amb, sí, amb la boca, no? Que dius
i això que respon?
Sí, bueno, és el veure l'ocell, això els hi desperta aquest instint com de caça, que això la veritat jo tampoc he arribat a entendre molt bé l'explicació perquè fa soroll, llavors clar, jo sí que l'estic sentint, aquell soroll. Si jo el sento, segur que el sent, no? I s'escaparia. Però que vull dir que aquests comportaments dels gats, això, bueno, la gent que té gats m'entendrà el que estic dient, perquè ho haurà viscut, no?, en algun moment, però que és molt curiós i és molt divertit, però que és instintiu. Vull dir que no li està passant res.
De fet, són tafaners de mena, perquè totalment. Si coneixes allò persones que tinguin gats, sí, veus que han de tenir...
Xafardejar
sí,
a tope.
O passar a la casa del veí, no? Sempre. No sé que posis allò alguna mena d'obstacle.
Però això és una altra història. Això és el deambular, xafardejar i així. Però avui em feia gràcia, no?, dir això, perquè a vegades realment te'ls trobes mirant fixament una paret, no?, i no hi ha res a la paret, tu no veus res, però ell està sentint coses que tu no sents, no?, que estan passant en aquella paret o darrere d'aquella paret o a prop d'aquella paret, i que ell, en aquell moment, el seu instint està a tope, no? I aleshores, també una altra cosa és que quan ens dirigim amb ells, si els hi parlem amb un to agut, els aguts amb ells els hi agraden, no? Però, bueno, jo també us diria...
Sí,
que tampoc us passeu, perquè a vegades, si som molt insistents, també els podem com estressar, una mica. Aleshores, també això també dels sons també passa amb els aparells electrònics. Sí. Amb els aparells electrònics, ells també pot ser que rebutgin zones de la casa perquè hi ha molts ultrasons que nosaltres no sentim del telèfon.
Sí, sí.
I aleshores rebutgin aquelles zones de la casa, I a vegades dius, per què no es posa allà, no? Perquè hi ha alguna cosa que l'està molestant. Mm-hmm. Que el rebuig aquella zona...
Ara estava pensant, quan has dit allò, els agraden els sons aguts, que sí. De vegades allò les joguines, no?, que porten sí. Com picarols, no?
Sí, sí, oh. Sí, això els agrada. I ja està, no sé, diu a vegades que els veus, no?, mirant molt... I les parets i així, que, bueno, això, la gent que fa exterminacions de plagues, no?, diu que, bueno, que ells et poden estar avisant abans que tu te n'adonis que allà tens un problema, però, bueno, això ja és, és anar molt enllà. Jo només volia dir això.
Potser la gent allò que treballa en aquests àmbits allò per eliminar plagues, doncs s'emporten un gat, qui ho sap, no?
Ah, bueno, mira, no, això la veritat no ho sé. No, això no ho puc dir perquè no ho sé. Però que si aquests ultrasons, no? Que són ultra per nosaltres, perquè sí, per ells són sons normals, no? Mm-hmm. Perquè tenen aquesta capacitat auditiva i de percepció, de tàctil també, no? De percebre'ls, no? Que hi pensem, perquè són coses que ells sí que senten i nosaltres no tenim aquesta capacitat. I llavors per això no ho entenem, no? Mm-hmm. Però que pensem que
passa,
ells,
que passa,
que són molt sensibles.
Molt rebé. Doncs avui hem parlat d'aquesta capacitat dels gats perquè doncs ningú se n'espanti, jo quan vegi i observi, no? Allò de que el gat es queda mirant fixament un lloc
sempre
on nosaltres no hi veiem res.
Sempre i quan la resta
res.
De coses les facin normals, eh?
Sí, sí.
Perquè sí que hi ha malalties que fan que l'animal es quedi allà, però també és un animal que ha deixat de menjar, tal... Llavors és un problema físic de l'animal. Uh-huh. Ja no estem parlant... Jo llavors, avui parlava ja... d'un animal sa, que està divertit, que tal, i de tant en tant... El veus allà que... I tu no ho entens, però què està mirant, no?
Doncs ara ja ho entenem millor. Cèlia, moltíssimes gràcies. Com sempre, ho deixem anar aquí. Fins a la
molt
propera.
Bé, d'acord. Gràcies. Adéu, adéu.
Us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Joves agricultors i ramaders de Catalunya han convocat aquest matí una protesta amb tractors davant dels serveis territorials de Lleida del Departament d'Agricultura per exigir un posicionament clar del conseller Òscar Ordeig. La mobilització coincideix també amb una reunió amb el mateix conseller que començava a 9:15. Aide Robles, quina és la situació a hores d'ara a les portes dels serveis territorials? Bon dia.
Bon dia, doncs ara mateix una cinquantena, seixantena d'agricultors estan aquí concentrats just al davant de les portes, com bé deies, dels serveis territorials. La reunió va sobre el que estava pensat, ha començat amb puntualitat, o sigui que ja farà una mitja horeta, i de moment estem esperant que encara no ha arribat aquesta fila de tractors. Ens comentaven fa uns minuts que ja sí que han arribat a Lleida, que estaven pujant tota l'avinguda de l'estació d'autobusos, arribarien fins a Plaça Europa i després arribaran aquí als serveis territorials, així que tot tothom atents, a veure si al final aconsegueixen o no aquest reclam que ja fa uns dies van fer al conseller sobre aplicar mesures que tinguin en compte tant els joves com els professionals. Bon dia.
Gràcies, Aide, estarem pendents. Bon dia. I la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals es reuneix avui per avançar en el finançament singular i el desplegament del sistema propi de recaptació d'impostos. S'acordarà ampliar la participació de l'Agència Tributària de Catalunya en la campanya de la renda 2024 amb més personals i punt d'atenció. També es formalitzarà la reducció de 17.000 milions d'euros del deute del FLA i es tractarà el finançament per augmentar els Mossos fins als 25.000 agents al 2030. La trobada coincideix també amb l'acord entre el govern i els comuns per doblar la taxa turística i augmentar el tribut als grans tenidors. I una incidència ja resolta a la infraestructura ferroviària a Sant Celoni està provocant encara retards de més de 20 minuts a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. La circulació es realitzava aquest matí per una sola via entre Riells i Llinars. I els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort d'un home trobat aquest divendres al matí a l'Institut Escola Industrial al centre de Sabadell. Tot apunta que es tractaria d'un lladre que hauria patit un accident durant la nit. Una treballadora de la neteja ha descobert el cos a primera hora i el centre ha suspès la activitat lectiva. I en esports, el Barça suma una nova derrota a l'Eurolliga i en un clàssic contra el Real Madrid. Els de Juan Peñarroya han caigut per 96-91 i tot i les baixes, el conjunt blaugrana ha competit el partit i ha arribat empatat al darrer minut del duel. Tot i això, el conjunt culé ha sumat la 24a derrota del curs i es complica, per tant, la seva continuïtat a la competició europea. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Vine a donar sang al Mercat Vell. Som molt més que un banc de sang. Som un banc de vida. La nostra missió és assegurar que tothom que necessiti cèl·lules sanguínies, plasma, plaquetes, teixits o llet materna ho tingui quan i on ho necessiti. Divendres 7 de març de 9:45 del matí a 12:00 PM i de 4:00 PM a 9:00 PM. Organitza el Banc de Sang i Teixits.
Directe al Cívic en femení. Vine a gaudir de les actuacions musicals d'Anna Barrufet i Mèdit Fernández divendres 7 de març a 9:45 de la nit al Centre Cívic de Can Pantiquet amb taquilla inversa. Organitza AMAM.
Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Nosaltres ara el que fem és l'espai del calaix. Doncs seguim amb el magazín Posa les piles de Ràdio Mollet i avui el que fem, gairebé doncs, a una setmana i un dia vista, és parlar de la proposta escènica Flamenco Kitchen i ho fem amb Juana Casado, la directora, i Imma La Carbonera, cantaora, a qui saludem. Muy buenos días.
Buenos días.
Con vosotras queremos hablar de esta propuesta escénica que llega aquí a Mollet justo el día 8 de marzo. Imagino que quien quiera empezar de las dos, no sé si Juana, también un día muy reivindicativo y que creo que va muy de la mano de vuestra obra.
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que es un espectáculo que habla y reivindica mucho el trabajo especialmente de las mujeres trabajadoras y de las mujeres. Y bueno, fue una nos hace especial ilusión poderlo hacer justo en este día que es tan importante para toda la reivindicación de las mujeres.
Porque, Juana, la obra muestra la cocina como un espacio de lucha, de emoción. ¿Cómo se transmite todo esto?
Bueno, pues mira, fíjate, esto surge de un proyecto europeo en donde teníamos que dirigir un espectáculo y trabajar con colectivos sociales que no tenían nada que ver con el flamenco. Entonces, como solamente se apuntaron mujeres a este taller, la idea surgió, pues porque no hacemos algo con mujeres trabajando en una cocina, que es donde muchas veces se identifica al género femenino, ¿no? Y a partir de ahí, cuando se hizo este proyecto, fue tan intenso y tan fuerte que dije, ¿por qué no llevarlo y hacerlo realmente con gente profesional? Porque esto era gente amateur. Y de ahí surge la idea. Y bueno, en el espectáculo hay 5 mujeres y 2 hombres, o sea que no dejamos fuera el género masculino, ¿no? Pero es verdad que está muy enfocado en el trabajo laboral y en las condiciones de todos estos trabajadores que hacen jornadas tan grandes, tan extensas, en un medio y en un que es difícil, ¿no? Que todo el mundo sabemos que la hostelería es bastante duro. Y entonces el planteamiento fue trabajar con el flamenco y a través del ritmo, del cante, de la danza, poder transmitir esta idea que nosotros queríamos comunicar, que era un poco la explotación de las mujeres dentro de una cocina.
Y Ma, cuéntanos un poco también tu papel en esta obra, cómo empieza todo y un poco qué es lo que vas desenvolupando a lo largo de esta más de hora de espectáculo.
Pues mira, en esta obra el principio se proyecta, como dice Juana, entrando en la cocina estas mujeres, en la cocina de un restaurante, donde una de nuestras intérpretes, María Ángeles Gabardón, que es una grandísima artista andaluza con su premio en esta obra, pues ella hace un papel, es que no quiero divulgar mucho lo que hace cada una, porque si no la gente no tiene su sorpresa. Pero bueno, al principio empieza como algo muy divertido en una cocina con estas mujeres que pasan cosas. Bueno, pues lo que pasa en los restaurantes, ¿no? Venga, ¿qué vamos a hacer de comer hoy? Esto, lo otro, para arriba, ¿verdad? Todo siempre con ritmo y movimiento y bailes y música de flamenco. Pero todo como muy divertido, hasta que la historia se empieza a desgranar casi a la mitad del espectáculo, pues ya se va viendo un poco lo que pasa ahí dentro, ¿no? Que al principio parece todo como muy divertido, como que esto es lo que tiene nuestra cocina más bien andaluza, ¿no? Porque es bastante andaluza lo que hablamos ahí de los potajes, de esto, de la comida, no sé qué. Pero ya después se va desgranando
pues el drama de cada mujer que hay en esta cocina, ¿saben? Uh-huh. Bueno, pues al final es un poco sorpresivo todo, es muy intenso, tiene risa, bueno, pues te lleva a diferentes universos, lo mismo te ríes, que te lleva a un plano de serenidad, que te lleva a un plano de reflexión, que te lleva a un plano de sufrimiento y de dolor, total, que es algo como bastante dinámico y yo creo que a la gente, bueno, donde lo hemos presentado, la verdad, que ha tenido un éxito brutal y yo creo que allí, pues ya ves tú, va a ser maravilloso también, muy contentos además de estar por esta zona y porque sabemos toda la gente que hay por allí con ganas de verlo, que tenemos bastantes amistades también por allí. ¿Cuándo lo vaya a traer? ¿Cuándo lo vaya a traer? Pues mira, esta es la ocasión y bueno, yo invito a todo el mundo que vaya a verlo porque va a ser un antes y un después en su vida para hombres y para mujeres.
Y Juana, el flamenco tradicionalmente siempre, bueno, ha estado una expresión de sentimiento también y de resistencia. ¿Crees, no, que en esta obra pues lleváis esto, no, en el escenario?
Sí, yo creo que hay una parte que está marcada por este sentimiento del flamenco que siempre es asociado a algo trágico y doloroso, pero sorprendentemente nosotros, como ha comentado Inma, tenemos toda una primera parte que lo hemos querido llevar justo a algo muy rítmico, pero algo muy fresco y con humor, ¿no? Porque aparte de la crítica que tenemos social del trabajo de todas estas mujeres, también hay una parte, como ha comentado Inma, que habla de sus vidas, ¿no? Y cada una tiene un personaje, porque nosotros hemos trabajado mucho también con una dramaturgia, creando una dramaturgia, ¿no? Y se ve, bueno, pues a estas personas, a estos personajes, realmente sus vidas, ¿no? Pero creo que lo bueno de este espectáculo es ese contraste entre esa primera parte que tiene bastante humor, muchísimo ritmo, que está Roberto Jaén, que es un percusionista de Cádiz, pero que es un showman en el fondo, y que es un tío que tiene muchísima gracia natural suya, ¿no? Y la verdad es que creo que funciona el espectáculo en ese contraste, ¿no? De ver una primera parte que es con muchísimo ritmo y divertida, y luego el vuelco que da y nos lleva a otro lado, que sería más donde nos enfocamos siempre en el flamenco, ¿no? Que es esa parte más sentida, ¿no?
Y en este caso la obra, ¿no?, como bien decíais, habla de esta precariedad laboral, también la explotación. ¿Qué esperáis del público que sienta o reflexione después de haber visto la obra?
Mira, nosotros donde la hemos hecho, la verdad es que el público sale encantado. Yo no sé si se dejan llevar más realmente por lo que queremos contar, que me imagino que hay una parte que al final se sienten identificados con ello, con esta parte, ¿no? Especialmente yo creo más las mujeres, pero creo que se dejan llevar pues por esos cambios de ritmo, por esa parte también muy humana que tiene el espectáculo, y seguramente hay una reflexión. Nosotros cuando hemos hablado a veces con espectadores que han ido a verlo, sí que ven, a veces se ven identificados, ¿no? En esa parte, como he dicho, especialmente las mujeres que se ven más identificadas, ¿no? Pero creo que sí, que es un espectáculo muy fácil de entender, que eso también es importante y es interesante, porque a veces cuando queremos hacer cosas muy complicadas, al final el espectador se queda ahí como un poco en un vacío de no sabe si lo ha entendido o no. Yo creo que aquí es muy sencillo de entender, se entiende todo desde el principio y bueno, te sumerge por esos mundos que van variando, ¿sabes?
Uh-huh. Inma, te quería también preguntar, en este caso, ¿cómo te has preparado para interpretar también el personaje? Eres cantaora, ¿no? No sé si antes alguna experiencia que te haya llevado también a hacer esto, o es la primera un poco también combinación, ¿no?, que haces entre una interpretación de teatro con también el hecho de ser cantaora.
Pues mira, tuve la suerte de, ya lo he probado anteriormente, porque he tenido la suerte de trabajar con Juana en otro espectáculo y bueno, a partir de haberla conocido a ella en un espectáculo de Merche Esmeralda, en La Última Parada, pues a partir de ahí la parte de la interpretación pues ha ido mejorando en sus manos.
es verdad que siempre uno tiene algo muy natural, ¿no? Que eso los lleva a uno, pero realmente yo ni soy actriz, ni intento hacerlo, ni muchísimo menos, solamente porque ella tiene una herramienta bastante poderosa y sabe sacarle el jugo a cada artista de cómo tiene que hacer su papel e interpretarlo, ¿sabe? Entonces, no es fácil tampoco ver a un artista, a una cantadora, a un cantador interpretada, porque no es lo típico ni es lo habitual. Afortunadamente ya esto se está abriendo cada vez más y cada vez más los artistas están interpretando y los espectáculos son como más, digamos, con su dramaturgia y con sus interpretaciones dentro de la escena, que gracias a Dios, pues mira, esto se va abriendo porque el flamenco tiene muchísima, muchísima fuente para hacer muchísimas cosas y no solamente quedarse en una silla cantando o tocando o bailando en un metro. Entonces me parece fantástico que personas como Juana, que es la pionera además en trabajar con artistas de flamenco, sacarle el jugo que tienen los artistas para poder interpretar. Así que yo feliz y contenta porque ellos de sus manos, después pues vino Olga Pericé, que también he hecho con ella varias cosas donde también he interpretado, y con otros artistas donde me dejan trabajar en escena. Ahora mismo pues precisamente voy a estrenar el lunes una cosa con Luisa Palicio, que también es bastante teatral. O sea que yo creo que esto se está abriendo mucho en el mundo del flamenco y me parece genial que asistiera allá.
Y también quería comentar en este caso a Juana, para la obra que se hace aquí en Mollet, en el Teatro de Can Gumà, vemos que aún hay entradas disponibles, pero cada vez quedan menos. También viendo un poco nosotros, cuando hemos ido también entrevistando a estos artistas cómicos que han ido pasando, siempre es la semana de antes cuando la gente aquí en la ciudad despierta un poco y acaban de comprar las entradas. Pues te iba a preguntar también, porque esto forma parte de unos precios especiales, de una apuesta por la programación estable en la ciudad que nunca antes había estado, y se están llevando pues grandes obras de renombre, en vuestro caso también la vuestra, a un precio, también en este caso son 12 euros la anticipada, para más de grupos de 10 a 8 euros, a un precio muy asequible para toda la ciudadanía, para que no haya excusa para ir al teatro. Sí,
totalmente.
A mí me parece fenomenal, porque yo creo que la cultura hay que fomentarla. No todo el mundo tiene la posibilidad de permitirse ir al teatro porque tiene otras prioridades en su vida, lógicamente, y yo creo que es muy importante que se fomente la cultura y que se ayude para que la gente pueda ir y primero disfrutar, segundo enriquecerse. Y es muy importante que haya estas campañas de hacer que la cultura sea accesible a todo el mundo.
Maravilloso, sí, maravilloso.
También os quería comentar, ya lo dice también el nombre, imagino que queréis ir a lo fácil y a lo entendedor, ¿no? Flamenco Kitchen, que significa cocina en inglés, y al final es lo que se ve en el escenario, ¿no?
Sí. Es lo que se ve, exactamente. Es una cocina,
una cocina
y que se va transformando, y donde pasa toda la obra y toda la dramaturgia en lo que sería una cocina. Dentro, lo que pasa es que siempre nosotros cuando vamos a un restaurante no vemos lo que pasa dentro de la cocina, ¿no? Pero ahí hay otro mundo. La gente va y se queda fuera y comemos y disfrutamos de la comida, pero no sabemos todo lo que hay dentro, lo que se cuece, mejor dicho, y empleado como pasa en una cocina, ¿no? Lo que se cuece dentro de una cocina, que es otro mundo. Y eso justo es lo que nosotros queremos mostrar.
Y un poco ya para ir finalizando, aún nos quedan unos minutillos, ¿qué es lo más también difícil de combinar lo que es el flamenco, la danza y la interpretación teatral, ¿no? Que se junte todo y que todo cuaje.
Fácil no ha sido, la verdad. Fácil no ha sido porque, hombre, somos cinco mujeres, como bien dice Juana, cada una con una forma muy diferente, que no tiene nada que ver una con otra, ni en la danza, ni en el espíritu, ni en la forma de ser. Entonces no ha sido fácil llevar a cabo este espectáculo, pero sí ha sido muy enriquecido y muy, 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 muy bonito, ¿no? Al final, pues, todas nos conocemos, todos los siete, poniendo a los dos artistas, Paco Iglesias, que es un grandísimo guitarrista, y las cinco componentes, que somos cada una buenísima, la verdad. Ha tenido Juana ahí un ojo clínico maravilloso para poner en vista a estas siete personas, siete artistas bastante reconocidos en esta cocina humilde donde pasan unas cosas increíbles. Y no ha sido fácil al principio, pero después, bueno, pues después de tanto tiempo y de tantas veces que lo hemos hecho, ha quedado un resultado increíble, y además nos hemos unido muchísimo más si cabía. Ya como artista no nos conocíamos muchísimo, pero se ha hecho una familia preciosa y maravillosa que nos encanta. Cada vez que sale un espectáculo, pues nos ponemos súper feliz, porque es que nos lo pasamos genial. La verdad es que nos reímos muchísimo y nos lo pasamos increíblemente. Vemos a la gente disfrutar y vemos a la gente feliz, hombres y mujeres, porque al final esto es un mensaje que sí que está reivindicando, digamos, un poco más la parte de la mujer, pero que el final es tan sorpresivo que al final a todo el mundo le toca eso, y todo el mundo se siente reconocido con lo que está pasando, hombres y mujeres. Así que muy contento, la verdad.
Juana, ¿qué mensaje darías a esas personas que nos están escuchando y que aún no saben si ir o no el próximo sábado, día 8 de marzo, y que bueno, que tengan un poco ese gusanillo, pero que a la vez aún estén atentos a lo que pueden hacer ese fin de semana? ¿Qué mensaje les darías para que vengan al teatro a ver Flamenco Kitchen?
Bueno, pues que sería una oportunidad y un buen momento para acercarse al teatro, para ver un espectáculo de buena calidad, para divertirse y reflexionar y conocer un poquito más el flamenco y cómo hay un tipo de espectáculo que es el flamenco teatro, que cada vez está surgiendo más, y bueno, que estaríamos encantados de tener muchísima gente en el teatro y poder disfrutar todos juntos, ellos de nosotros y nosotros de ellos.
Pues nos quedamos con este mensaje. Juana Casado y Inma La Carbonera, gracias por estar con nosotros hoy en Radio Mollet, hacernos cinco céntimos de lo que se podrá ver en el teatro el próximo sábado, y esperemos que se acabe de llenar, que tiene pinta a que sí. Gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien.
Muchas gracias, que tenga buen día.
Go back. Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Fins aquí el magazín posa les piles d'aquest divendres i també d'aquest mes de febrer. Nosaltres hi tornem el proper dilluns 3 de març i per tant us desitgem que passeu una bona setmana del que acaba de quedar de Carnestoltes, sobretot amb la rua que té lloc aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Quarts, notícies.
Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet ha adjudicat el contracte de control i prevenció de la població de Coloms i Cotorres al municipi. Amb aquesta adjudicació, que té una durada de 2 anys, l'Ajuntament continua buscant solucions als problemes de convivència amb la ciutadania i de salubritat causades per la població de determinades aus urbanes, principalment Coloms i Cotorres. Raül Broto és regidor d'Economia a l'Ajuntament de Mollet.
No creiem que aquí a Mollet hi hagi un problema molt greu, però sí que el fet de tenir gallecs al costat, això ens dificulta fer aquest control, no? Donat que al final doncs allà tenen molt espai per alimentar-se i és important això.